Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. El barri de Puigventós tindrà a finals d'any una nova pista multiesportiva. Ja s'ha adjudicat l'obra i s'espera que en unes setmanes estiguin totes les actuacions enllestides. El nou equipament donarà servei als veïns de la zona, però també als alumnes de l'Institut Sant Quirze. El cost és d'11.350 euros. Aquesta serà la segona fase de l'obra, després que realitzessin les tasques de fonamentació. Ara es procedirà a col·locar els diferents elements de la pista, com les porteries per jugar a futbol sala o les cistelles de bàsquet. Per saber més coses sobre aquesta nova instal·lació, entrevistarem el regidor d'Urbanisme, Albert Robert. Serà d'aquí a uns minuts, cap a un quart de nou del matí. Molt bon dia a tothom, som a dimarts, 12 de novembre, i a continuació presentem els continguts del Bon Dia Bona Hora. Els avança el nostre company Josep Altafulla. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Moisès. Esquerra Republicana de Catalunya presenta al·legacions contra les ordenances fiscals del 2020 a Lloret de Mar. Critica especialment les pujades de l'IBI i de l'IAE. Entrevistarem el portaveu del grup de l'oposició, Jordi Orobitg, i després hi donarà resposta la regidora d'Hisenda, Lara Torres, del PSC. Obrirem plana cultural per repassar diferents actes del programa de la Festa Major de Sant Romà. Una de les entitats que no falla mai és l'Associació Joventut Sarromana, que ha preparat dues activitats pel pròxim dissabte, la paellada i la trastocada. Ens ho explicarà amb més detall Lluís Llorenç, membre de l'associació. També parlarem del concert que oferirà aquest dissabte el grup Bellaco, d'estil thrashcore metal. És una banda que es va fundar a Mataró l'any 2012. Presentaran a Lloret de Mar el seu nou disc, Demonios. Al llarg de la seva trajectòria, el grup ha pogut realitzar diferents gires europees. Cal destacar que, des de fa 4 anys, entre els seus components, hi ha el lloretenc Ricard Salvatella. Amb ell en parlarem en el programa d'avui. I també ens farem ressò del nou grup de suport per a persones afectades per càncer que ha impulsat l'Associació Catalunya contra el Càncer a l'Hospital Comarcal de Blanes. El grup terapèutic s'anomena Afrontar el Càncer i consta de 8 sessions temàtiques diferenciades de 90 minuts de duració. Avui sabrem detalls entrevistant Rosana Garrigós, que és psicooncòloga de l'Hospital de Blanes.
I com sempre, també repassarem les portades dels diaris i sabrem quina és la previsió del temps. Comencem. Us saludem en nom de Rosa Giral, Maria Joan Comartí, Josep Altafulla i Moisès Garcia. Us acompanyem en directe fins a arribar a les 9 del matí.
Bon dia, bona hora.
Una primera mirada al temps. A les 8 i 3 minuts del matí volem conèixer la previsió meteorològica pels pròxims dies. Saludem Miquel Bernis. Miquel, bon dia.
Bon dia, Moisès. Aquest dimarts ha començat amb temperatures gairebé tan baixes com ahir. Esperem que aquest migdia la temperatura, l'ambient també variï poc respecte a aquest dilluns, però sí que tindrem un altre canvi de temperatura a la segona part de la setmana. Tens perquè a partir de dijous arribarà una irrupció d'aire fred encara més important, encara més contundent, que ens portarà cap a un ambient ja clarament d'hivern, de ple hivern, amb temperatures encara 3, 4, 5 graus més baixes de les d'aquests últims dies, entre divendres i l'inici del cap de setmana, sobretot. Per tant, compte perquè el fred s'accentuarà a mesura que vagi avançant la setmana. Pel que fa a l'estat del cel, esperem també canvis aquests pròxims dies. Avui serà una jornada amb alguns núvols prims, però més aviat poc importants. Com més avanci el dia, més sol farà. Però demà sí que esperem núvols més abundants i algunes gotes fins i tot al matí. Plogims, més aviat pluges minces. De cara a dijous, el front que arribarà en aquest cas serà una mica més actiu i ens portarà pluges més destacables. No esperem precipitacions molt abundants, però sí que durant el mig matí, migdia, algunes gotes s'escaparan, algunes pluges fins i tot una mica més destacables, i és possible que al vespre es puguin fins i tot accentuar aquestes pluges i puguin aparèixer precipitacions una mica més destacables. Això és una mica menys probable, en tot cas. De cara a divendres al cap de setmana, altre cop més sol que no pas núvols, i això sí, aquest fred intens que arribarà per primer cop en aquesta tardor.
Doncs gràcies, Miquel, per la informació. 8 graus de temperatura ara mateix a Lloret de Mar, amb un 70% d'humitat.
I
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Repassem les portades dels diferents diaris i comencem amb l'edició gironina del diari El Punt Avui, que titula en portada Bloquejats. El conflicte català marca la jornada postelectoral forçant el bloqueig polític a Madrid i el tall de la frontera a la Jonquera. El PSOE diu que ara opta pel govern de progrés, però l'aritmètica no li permet obviar els grups catalans i bascos. I centenars d'activistes ocupen l'autopista internacional i aturen el trànsit amb una gran afectació al transport. De fet, El Punt Avui acompanya la portada amb una imatge dels activistes que van tallar ahir al matí l'autopista. I també té altres titulars al rotatiu. Rivera abandona la política per la desfeta de Ciutadans. La vaga de l'oposició retorna la violència a Hong Kong. El govern mexicà atorga asil polític a Evo Morales i anàlisi del 10N a Girona per comarques i ciutats. Per la seva part, el diari de Girona també acompanya una fotografia a la portada dels manifestants ahir a l'AP7 a la Jonquera, i el titular de portada és el 10 de novembre acaba amb Rivera. L'únic líder que ha tingut Ciutadans en els seus 13 anys d'història abandona la política després de la debacle electoral. El PSOE allunya la coalició amb el Partit Popular i busca el suport de Podem. Esquerra l'insta a triar entre la dreta o el diàleg amb Catalunya. I Esquerra i Junts per Catalunya tornen a igualar forces als municipis gironins, mentre que Vox rep més del 10% de suport a Salt, Castelló i Roses. Dos titulars més que deixa el rotatiu. A Girona es comencen a reposar els contenidors retirats pels disturbis i a Riudarenes mor Jordi Gironès, històric alcalde durant 20 anys.
Més titulars de la jornada els trobem a la resta de premsa escrita, que avui gairebé la seva totalitat obre amb una fotografia d'Albert Rivera. Llegim a El País. Rivera abandona la política escombrat per la debacle electoral. Tant El Periódico com el diari Ara coincideixen en el titular. Rivera abandona. La Razón obre dient que càrrecs del Partit Popular demanen debatre una abstenció d'estat. El Mundo titula Sánchez descarta ja el Partit Popular i reincideix en la via de Podemos, mentre que La Vanguardia titula en primera plana Rivera deixa la política i Ciutadans s'enfronta a un futur incert.
I seguim amb més titulars que deixa la jornada. Centenar de persones mantenen tallada l'AP7 convocats per Tsunami Democràtic.
Els concentrats han desafiat aquesta nit el fred i la tramuntana, bloquejant la frontera a l'alçada del Pertús.
Els empresaris denuncien el cost econòmic i personal d'aquest bloqueig de l'AP7.
Exigeix que s'obri el pas per la Jonquera, on han quedat atrapats molts camioners per l'acció de protesta del Tsunami Democràtic.
I protesta del CDR al centre de Barcelona en suport a l'acció de Tsunami al Pertús.
Centenars de persones s'han concentrat a la capital catalana en paral·lel al tall de l'AP7 promogut pel Tsunami Democràtic.
D'altra banda, Evo Morales accepta l'oferta d'asil polític de Mèxic.
Nicolás Maduro, José Mujica i el govern Cuba denuncien un cop d'estat encobert i Donald Trump celebra el que veu com un avís important per a altres règims il·legítims de l'Amèrica del Sud.
A Hong Kong, un policia dispara un manifestant desarmat davant de les càmeres.
Els manifestants han tornat a tallar carreteres i han aturat l'activitat de zones comercials a la ciutat.
Mor un nen d'un any atropellat per un cotxe que feia marxa enrere al Bruc, a l'Anoia.
L'accident va passar dissabte al carrer Cecília. El nadó va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, però l'equip mèdic no ha pogut salvar-li la vida.
Incendi d'un autocar a l'estació de Tarragona.
L'incident ha provocat molta alarma a la ciutat per la gran columna de fum que ha generat, però no hi havia passatgers i no hi ha danys personals.
En esports, l'Atlètic de Madrid, rival del Barça, a les semifinals de la Supercopa d'Espanya, que es disputarà a l'Aràbia Saudita.
La primera semifinal es disputarà el dimecres 8 de gener. Serà un València-Real Madrid. El dijous 9 de gener jugarà la segona semifinal al Barça-Atlètic de Madrid. La final serà el diumenge dia 12.
I Leo Messi s'incorpora a la concentració de l'Argentina a Mallorca.
El davanter blaugrana ja és a Mallorca, on la selecció albiceleste ha instal·lat el seu camp base.
A punt d'arribar a les 8 i 10 minuts del matí.
Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
Tip dels ensurts en la factura del mòbil, internet i televisió? Calma! Arriba Raquel Plus, el nou servei de telecomunicacions d'aquí amb la tecnologia d'Euskaltel i la qualitat del RAC que t'ofereix aquest pack a un preu increïble. Internet a 500 megas i wifi assegurada a tota la casa, mòbil amb 20 gigas, televisió Android i fix amb trucades, tot per només 44,90 euros al mes.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972-36-37-63 i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972-35-53-35. RAC, i som per ajudar.
Para este otoño, Clínica Fanals te ofrece unos tratamientos que se adaptan a tus necesidades. Nuevas promociones en las que encontrarás las técnicas más novedosas. Láser multitratamiento, acné, manchas, envejecimiento, remodelación del óvalo facial. Para este otoño, elige Clínica Fanals. Tratamientos para la caída del cabello, celulitis, remodelación corporal, varices, eliminación de tatuajes. Todas las promociones en clinicafanals.com y por mucho menos de lo que piensas. Consigue ya esos cambios que te harán sentir mejor. Llama al 972-36-43-28 y ponte en las mejores manos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Restaurant Cal Sogre, més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre, ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972-371-704.
El sábado 23 de noviembre, noveno aniversario de la Peña del Graná. A partir de las 9 de la noche, cena y fiesta en los salones del Hotel Edenia Olympic Resort. Disfruta de una velada llena de música, baile y mucha diversión. Precios socios 20 euros, no socios 25 euros.
Granada, Granada mía, Granada, cuánto te quiero.
Confirmar asistencia en el Bar Granada o en el 972-36-35-15. Noveno aniversario de la Peña del Graná de Lloret. No te la pierdas.
Que llevo en mi corazón.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Disposem d'uns fantàstics espais per les vostres celebracions. Comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris. Obrim divendres, caps de setmana, vigílies i festius i per a grups amb reserva. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972-37-0049.
El Casal de l'Obrera presenta Il Estupendo. Un grup de trepes, vividors i directius interessats pululen al voltant d'un tenor estupendo, que amb la seva melodiosa llengua italiana i una veu extraordinària ens transporta al món de la lírica.
Io sono il estupendo e la mia voce per tutti è questa. La donna è mobile qual piuma al vento.
Il Estupendo. Al Casal de l'Obrera, dimarts 12, dimecres 13 i dijous 14 de novembre a les 9 del vespre. Preu de l'entrada, 7 euros. Venda anticipada d'entrades al puntet o bé a taquilla el mateix dia de la funció.
També el diumenge 17 de novembre a les 7 de la tarda. Última representació.
Porca miseria, scusatemi, prego.
Sant Romà. Festa Major d'hivern de Lloret de Mar. Gaudeix d'activitats culturals, lúdiques, esportives i socials per tots els públics. Aprofita l'oportunitat de viure la diversitat d'actes pensats per petits i grans. Sant Romà. Gaudeix de la Festa Major d'hivern de Lloret de Mar.
Has volgut parlar mai amb els polítics que governen a Lloret? Els que manen a l'Ajuntament? Vols saber quina és la seva feina? El seu dia a dia? Doncs escolta Sense Pressa, a Nova Ràdio Lloret.
Aquest dimarts, a les 9 del matí, Lluïsa Beltrons, del partit Força Lloret.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un
quart de nou del matí. Què tal? Molt bon dia. Comencem a desgranar els continguts del Bon Dia Bona Hora d'aquest dimarts 12 de novembre. El barri de Puigventós tindrà a finals d'any una nova pista multiesportiva. Ja s'ha adjudicat l'obra i s'espera que en unes setmanes estiguin totes les actuacions enllestides. El nou equipament donarà servei als veïns de la zona, però també als alumnes de l'Institut Sant Quirze.
El cost és d'uns 11.350 euros. Aquesta serà la segona fase de l'obra després que realitzessin les tasques de fonamentació. Ara es procedirà a col·locar els diferents elements de la pista, com les porteries per jugar a futbol sala o les cistelles de bàsquet. S'hi podran dur a terme tot tipus d'activitats. Serà idèntica, per exemple, a la que hi ha situada al barri del Rieral, al costat de l'escola Àngels Alemany.
Parlem amb el regidor d'Urbanisme, Albert Robert. Albert, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Ja s'ha adjudicat l'obra de la construcció de la pista multiesportiva a Puigventós, com serà?
Doncs sí, ja s'ha adjudicat. De fet, com que ara funcionem amb lots, el lot 1, que era el primer de posar tots els fonaments per poder ficar sobre la pista multiesportiva, ja es va fer, ja està feta i acabada, i ara vam adjudicar la setmana passada lot 2, que és la col·locació de la pista multiesportiva.
On estarà situada, concretament?
Doncs està situada al barri de Puigventós, que estarà justament al costat del nou Institut Sant Quirze, i de fet es posa, no, és a dir, no inicialment es posa per donar un servei a l'institut, sinó per donar resposta a una demanda dels pressupostos participats que van guanyar, doncs, al barri de Puigventós.
Tot i així, també la faran servir els alumnes de l'institut?
Sí, és correcte. És una pista multiesportiva que, aprofitant que tenim l'Institut Sant Quirze nou allà a dalt, al costat de Puigventós, o sigui, al costat d'on es col·locarà la pista multiesportiva, doncs en l'horari lectiu els nens i nenes que estiguin a l'institut podran fer ús d'aquesta pista multiesportiva, sí.
Quin és el cost de les actuacions?
Doncs aproximadament, de fet aproximadament no et diré el cost exacte, són 11.352 euros amb 31 cèntims, a mi va inclòs, vull dir, i a més et puc dir que el termini d'execució des de que comencin és d'unes 9 setmanes, normalment triguen una miqueta menys, però en un parell de mesos podríem dir que la pista multiesportiva estarà col·locada.
Per tant, ja segur que de cara a l'any que ve, al gener ja la podran fer servir.
Sí, la nostra idea era que per Nadal poguessin fer servir, és a dir, de cares pels nanos de l'institut ja no serà útil fins a l'inici de l'escola després de les festes de Nadal, però entenem nosaltres que per Nadal els veïns del barri de Puigventós ja la podran fer servir.
Com deies, era una proposta que teníeu dels pressupostos participats?
Sí, era una proposta, si no recordo malament, del 2016, juraria, i bé, al final són aquelles propostes que es diu que sí d'una manera molt ràpida i després te n'adones que has de fer una fonamentació, que aquesta fonamentació sobrepassa amb escreix el pressupost que tenien assignat en el barri, i tot això provoca, doncs, una lentitud a l'execució de tota l'obra. En el conjunt total de l'obra, és a dir, fonamentació més pista, rondarà els 90.000 euros de pressupost, quan en el barri de Puigventós segurament tindrien uns 20 i pico mil euros de partida per poder executar obres a l'any en qüestió, que era el 2016, que es van fer els pressupostos participats.
I és una infraestructura que, per tant, es considera necessària, no? O almenys els veïns així ho han expressat.
Sí, els veïns ho van decidir així, i a més estic convençut que ho van fer van prendre una decisió molt ben presa, perquè nosaltres ara hem col·locat ja la del barri del Rieral, que també va sortir per pressupostos participats, i és una pista multiesportiva que està super, super utilitzada. Cada tarda que passo, que jo hi passo sovint per allà amb els nanos, està plena de nanos, de joves, que estan passant la tarda, doncs, o bé jugant a bàsquet, o bé jugant a futbol, o bé jugant el que sigui, però estan allà dins i la pista està sempre plena de gent.
Aquesta nova pista de Puigventós serà molt similar a la que tenim ja en el barri del Rieral.
Sí, serà idèntica.
Serà idèntica.
Sí, serà idèntica. Aprofitem Al final aquestes pistes estan prefabricades i l'únic que s'ha de fer és pum, venir amb el camión, descarregar les 4 peces o 6 peces grosses que es posen i llavors muntar sí, tot el barenat i tot el tancat. Però és la mateixa pista de que hi ha ara mateix al barri del Rieral.
Ja, ja s'hi pot fer futbol, bàsquet, de tot, no?
Sí, sí, hi ha porteries de futbol, hi ha canastes de bàsquet, i jo crec que el que és important és que està ben ballat, està bastant ben tancat, i per tant la seguretat a l'hora de tirar pilotes fora i que vagin a la carretera o això, ho salvem bastant. Clar, sempre si tires molt amunt, la pilota marxa, eh? Però en general creiem que compleix molt bé amb normativa i amb utilització, ja ni us ho dic perquè ja ho he comentat fa un moment.
Doncs aquesta nova infraestructura, aquesta pista multiesportiva al barri de Puigventós, cap a finals d'any. Albert Robert, com sempre, moltes gràcies per explicar-ho aquí a la ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
I seguim amb més qüestions. Esquerra Republicana ha presentat al·legacions contra les ordenances fiscals del 2020, aprovades en el ple del passat mes d'octubre a l'Ajuntament de Lloret. El grup municipal va fer el registre la setmana passada, fet que obligarà a la celebració d'un ple en què es portin a debat aquestes al·legacions i altres que es puguin presentar en les pròximes setmanes.
Esquerra Republicana de Catalunya s'ha centrat en l'increment dels impostos que, segons la formació, més impacte tenen entre els lloretencs, com és el cas de l'IBI i l'impost sobre activitats econòmiques. El partit considera que pot perjudicar les empreses, així com a la competitivitat, la capacitat de reinversió i la creació de llocs de treball.
Recordem que en l'últim ple es van aprovar les ordenances fiscals pel 2020. Pel que fa als impostos que s'incrementen, el més destacat és l'IBI, que puja un 3%. Des del consistori, però, han recordat que s'atorguen subvencions per rebaixar l'impost de béns immobles a les persones amb més recursos.
També s'incrementa l'impost d'activitats econòmiques, que s'ajusten entre un 2 i 3%, l'impost de construcció un 0,5%, el de la circulació, que puja en funció de la potència i el tipus de vehicle, del 0,9 fins al 2,8%, i la plusvàlua un 0,2%. Per contra, s'han congelat les taxes d'escombraries, clavegram i aigua.
Ampliem la informació amb el portaveu d'Esquerra Republicana, Lloret de Mar, Jordi Orbitz. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per què presenteu aquestes al·legacions contra les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Lloret?
Bé, des del nostre punt de vista, aquest increment que es produeix en la fiscalitat per tots els residents del nostre municipi i les empreses que hi desenvolupen les seves activitats no està justificat. És més, l'any passat, després d'una revisió cadastral important, s'han generat, sense que s'hagi de tocar res, gairebé 2 milions d'euros de recaptació addicional, i les explicacions, les poques que ha donat el govern per què fa aquest increment, doncs no ens convencen en absolut, i crec que és la nostra obligació, defensant els drets dels ciutadans de Lloret, doncs presentar aquestes al·legacions, perquè si és el cas i el govern s'ho vol repensar, perquè sabeu que tenen una majoria suficient com per tirar endavant definitivament aquesta proposta, doncs que es convoqui un nou ple, que arrel d'aquestes al·legacions s'haurà de convocar el mes de desembre, doncs per acabar-les de discutir, si és possible, insisteixo, que s'ho replantegin i redueixin la pressió fiscal que patim, no?
Critiqueu que s'han aprovat uns augments no justificats ni motivats, i entre d'altres poseu l'exemple de l'IBI.
Sí, nosaltres ens podíem estendre més impostos, perquè la manca de motivació és per tots els impostos, fins a 5 que recapta l'Ajuntament, però ens hem focalitzat primer amb l'impost sobre béns immobles, perquè creiem que és el que té un impacte més important en la butxaca de la majoria dels ciutadans de Lloret, tots aquells que són propietaris d'algun habitatge o algun aparcament en qualsevol immoble. I també ens hem centrat, a més de l'IBI, en l'impost sobre activitats econòmiques, home, pel fet de que entenem que la modificació que es du a terme és perquè hi havia un marge d'increment respecte del coeficient de situació. En funció d'on es trobava cada activitat econòmica, té un coeficient de situació que multiplica la quota que ha de pagar. Home, i pujar-la per pujar-la sense cap tipus d'interès, nosaltres crec que ens hem significat sempre, doncs, per demanar que les activitats econòmiques del nostre municipi, i més aquelles que tenen un impacte amb el descans dels residents, doncs tributin d'una manera adequada. Però home, gravar amb impostos per gravar, crec que en resta competitivitat, i en aquest cas el que fem és que lluny de la comparativa que fa l'Ajuntament a l'hora de justificar aquest increment d'activitats econòmiques, comparant-lo amb altres ciutats de Girona, com pugui ser Girona, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, home, comparar-lo amb una ciutat homologable a la nostra amb nivell d'activitats com pugui ser Salou, no? I el que demostrem, aportant les dades d'aquest municipi, és que els coeficients que es cobren són molt més alts a Lloret de Mar que a Salou, i que en definitiva això en resta competitivitat, perquè no es tracta de que les empreses tinguin un benefici superior a Lloret que a Salou, que també ja estaria bé, però home, es tracta de que tinguin la capacitat de reinvertir, es tracta que tinguin la capacitat de generar i crear llocs de treball, i si el que fem és gravar-ho amb impostos per gravar-los sense cap prestació de serveis addicionals, crec que ens fem un mal favor en general i que restem competitivitat.
Per tant, en aquest sentit, considereu que perjudicarà les empreses de Lloret?
Bé, en qualsevol cas no les beneficia. Comparativament, clar, per què triem Salou? Lloret i Salou s'alternen al segon i tercer lloc cada any en la recaptació de l'impost sobre estades en allotjaments turístics. Per tant, és una dada objectiva de caràcter fiscal que ens dona a entendre si en aquest cas la rendibilitat de les activitats econòmiques vinculades fonamentalment al turisme, que és la nostra principal indústria, es pot modular pel benefici que s'obté per habitació. En aquest cas, Salou obté un benefici molt més gran per habitació que Lloret, i en canvi, a nivell d'impostos locals, les empreses que estan radicades a Lloret paguen molt més que les empreses que estan radicades a Salou. Per tant, entenem que hi ha un desequilibri, que hem de buscar un punt de, en aquest cas, insisteixo, d'equilibri, i que tot es correspongui, la pressió fiscal s'ha de correspondre tant als beneficis com a les càrregues que patim, no? I pel que respecta a l'INVI, home, hem intentat fer la comparativa, en lloc de tenir present només de dir, oh, és que Girona paga més que Lloret, o és que Sant Feliu paga més que Lloret, és que Palamós paga més que Lloret, home, també tinguem en compte la renda per càpita disponible dels ciutadans de cada un d'aquests municipis. I ens adonem de que mentre Girona té una renda de 17.000 persones per habitant i any, ens podem trobar a Lloret que no arriba als 11.000 euros, no? Pues, evidentment, el que no podem pretendre és que amb un desequilibri de 6.000 euros any per renda per càpita per habitant, home, que una ciutadà de Lloret pagui el mateix que un de Girona, perquè evidentment el que estem perjudicant és la seva capacitat d'estalvi, la seva capacitat de despesa, de consum, i en definitiva estem penalitzant a les famílies, no? Insistim, si podríem entendre raonable un increment en tant en quant se'n justifiqués la necessitat, però la necessitat no se'ns ha justificat. Els increments que es van acordar arrel, insisteixo, de la problemàtica dels contenciosos amb Aqualia, que sabeu que tenien a veure amb el preu de l'aigua i de més, ens comporten pagar cada any de més 205.000 euros respecte al que pagàvem ara. L'acord que es va fer amb Acciona també fa pocs plens per resoldre el problema que teníem al sociocultural, la biblioteca, comportava pagar una sèrie de terminis. Per l'any que vam de pagar, si no em recordo malament, 1.428.000 euros. 1.428.000 euros més 1.205.000 euros, no arriba a 1.700.000, insisteixo, sense tocar res, aquest govern ja ingressava gairebé 2 milions d'euros més per la revisió cadastral que hi va haver l'any passat. Doncs, per tant, home, nosaltres com a mínim demanem que es motivi el perquè, es justifiqui, i en tot cas que se'ns expliqui que hi ha d'ocult que faci necessari que, com es preveu, haguem de recaptar gairebé 3 milions més d'impostos de tots els ciutadans de Lloret. Nosaltres volem explicacions, i com que no les tenim, doncs presentem al·legacions, evidentment, per lluitar fins a l'últim moment.
Està obert el termini d'al·legacions, per tant, com deia abans, al desembre s'haurà de fer un ple on es debatran, no?, aquestes al·legacions.
Correcte, si nosaltres no és nosaltres, i no només nosaltres, no?, fins al 20 de desembre, qualsevol persona, entitat, societat, empresa, pot presentar al·legacions contra aquestes ordenances fiscals. Si no les hagués presentat ningú, el dia 20 de desembre automàticament haguessin quedat aprovades sense necessitat d'aquest altre ple, no? Pel mer fet d'haver presentat aquestes al·legacions nosaltres, ens consta que probablement algú més les presentarà. També hem volgut anar de cara, perquè ens podíeu esperar l'últim dia per dificultar l'acció de govern i que després s'ho trobessin, haguessin d'ajornar pressupostos. No és la nostra política, nosaltres volem anar de cara, i en el ple vam manifestar que no estàvem d'acord. Hem trigat encara 9-10 dies a presentar les al·legacions. Suposo que algú s'esperarà l'últim dia per entorpir, en aquest cas, la governança. No hem anat de cara, i el que pretenem és això, no? Que suposo que el mes de desembre, entenc que probablement el dia 23 o el 30, que són els dilluns que queden del mes de desembre, doncs farem un ple, doncs, perquè resolguin aquestes al·legacions, i tant de bo ens facin cas.
I una última, des d'Esquerra, creieu que rectificarà, com s'ha fet, per exemple, altres ajuntaments, com el d'Olot?
Bé, de fet és un estat diferent. A Olot no van arribar a aprovar l'increment arreu de la mobilització ciutadana, això va fer que s'ho replantegessin d'un 11% baixessin un 4%. Clar, el govern ens diu que ells, comparativament respecte a altres ciutats, només pugen un 3, que no és cert. Pugen un 3,05. Però és que aquesta puja del 3,05, insisteixo, ve després d'una revisió cadastral que ha generat gairebé 2 milions d'euros de més que paguen els ciutadans de Lloret a la seva butxaca. Per tant, l'increment real, si comparem els ingressos previstos per recaptació d'impostos l'any 2019 amb els que es preveuen l'any 2020 amb aquestes ordenances, l'increment és del 13,06. Home, nosaltres entenem que hi ha un marge perquè l'Ajuntament s'estrenyi el cinturó. I si hem de pagar deutes com hem de pagar, no? Amb Acciona i Aquali, a part una mala gestió dels governs al seu dia de majoria absoluta de Convergència i Unió, perquè són els que van fer concertar aquests contractes, la majoria absoluta, o el govern amb el Partit Popular, de l'alcalde llavors Crespo, doncs home, jo entenc que no tenim per què, tot i que ho acaben pagant sempre finalment els ciutadans, home, no tenim per què fer-ho directament via increment de la fiscalitat, que l'Ajuntament s'estrenyi, durant un any no inverteixi les previsions que cada any vol invertir. De fet, portem molts anys invertint bastants diners i en aquest cas el que fem és concertar un crèdit per poder pagar aquests imports amb un termini molt més raonable i no amb un increment d'impostos que d'una manera tan directa impacta ja directament a la butxaca dels ciutadans de Lloret.
Doncs estarem ben pendents al que passi amb aquestes ordenances fiscals. Jordi Orobitz, portaveu d'Esquerra Republicana, gràcies per atendre'ns, com sempre.
Gràcies a vosaltres, adéu, bon dia.
I per donar resposta a les al·legacions d'Esquerra, entrevistem, parlem amb Lara Torres, la regidora d'Hisenda. Lara, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com valora el fet de que Esquerra hagi presentat al·legacions a les ordenances fiscals?
Doncs, evidentment, és el seu dret. L'únic que, bueno, em sorprèn una mica les formes, no? Des de fa molt de temps que ells han disposat la informació a les ordenances, no van fer cap aportació al respecte i llavors ara ens ho trobem sobre el paper, no? Ja dic que és el seu dret de presentar al·legacions així, però el meu tarannà i la proposta d'aquest govern de governar, tot i tenir la majoria, era una altra, que era la de mà estesa davant de tots els grups de l'oposició per treballar conjuntament i millorar tot allò que impliqui una millora pels lloretencs i lloretenques.
Explicava el senyor Orobitz que no han rebut informació per part de l'equip de govern. Què hi té a dir?
No ho he sentit, això. Informació en quin sentit?
Deia que no havien rebut les explicacions pertinents sobre aquestes ordenances.
Bueno, això crec que és completament incert. De fet, ell només fa esment a dues sentències, a la sentència de Qualia i la d'Acciona, i se'n deixa unes quantes dades més que són importants, però suposo que al senyor Orobitz no li interessa que això de la ciutadania se n'assabenti. Com pot ser la sentència que és cert que, no, que ens hi cap interposar recurs, que en el fa poc més d'un mes ens va arribar d'un contenciós que va presentar justament contra les ordenances que havia aprovat el senyor Orobitz entre d'altres grups respecte al gremi d'hostaleria, en el qual això també ens implica una reducció dels ingressos, o sigui, ja no només és la sentència d'Acciona i la de Qualia, sinó també aquesta altra sentència, i després un increment de despeses que ningú qüestiona que s'hagi de prestar aquests serveis perquè signifiquen una millora als lloretencs i lloretenques, però que alhora cap partit de l'oposició en fa esment perquè sembla ser que no li interessa que ressaltem aquesta despesa social, com pot ser el SAT, el Servei d'Atenció Domiciliària, que passarà la partida de tenir 305.000 euros consignades a 600.000. Això significa un augment de 300.000 euros. Aquests diners d'algun lloc han de sortir. Qui diu el SAT en diu el salari mínim interprofessional, que ens queixem molt de que Lloret té una renta per càpita molt baixa, però aquesta renta per càpita l'hem de pujar. I quina és la manera? Doncs si des del govern central augmenten el salari mínim interprofessional, això és una millora directa pels ciutadans en general, i que Lloret, com a entitat responsable que té molts serveis al seu càrrec, ha d'actualitzar aquests preus. Aquests preus ens fan una previsió d'un increment de 600.000 euros. O sigui, a part de menors ingressos i despeses addicionals, com la sentència d'Acciona a Qualia, tenim altres coses a pagar que crec que són imprescindibles, com pot ser els 600.000 euros del salari mínim interprofessional o els 300.000 euros del servei d'atenció domiciliària. Això sol ja puja a 900.000 euros. O sigui que al final les explicacions se'ls han donat, que ells les vulguin entendre o que no els hi serveixi, perquè evidentment és impopular dir que un partit polític no vol el servei d'assistència domiciliària quan es beneficia aquelles famílies, aquelles persones més vulnerables, o el salari mínim interprofessional, que s'han d'actualitzar els preus, doncs no sé quines explicacions més vol que li donin. Ha deixat entreveure una cosa que em fa una mica de por, que és voldria més explicacions perquè si hi ha alguna cosa oculta, no? Miri, senyor Orovitz, el que li diria jo és que ell porta molts més anys governant que el temps que porto jo en aquests dies, i m'oculta si ell no la coneix. Jo, evidentment, tinc completament desconeixement, perquè l'únic que he fet des que he arribat en aquest govern ha sigut afrontar problemes que ja es venien arrossegant altres legislatures, com pot ser el tema d'Acciona, per màxima transparència davant de la ciutadania i màxima responsabilitat des del govern.
D'altra banda, les al·legacions, Esquerra és especialment crític amb els augments de l'IBI i de l'IAE.
Sí, bueno, respecte a l'IBI, és evident que és l'impost que més ens permet recaudar. Quan ell fa esment al cadastre, penso que també no és completament acurat, perquè la revisió cadastral que es va fer bàsicament és de gent que tenia obra feta no declarada, per tant, l'obra feta no declarada, i que és cert que després s'incorporen els padrons actuals, és gent que potser s'havia fet una piscina i que fa 10 anys que la té feta i que només se li ha tributat els últims 4, per tant aquest ciutadà o ciutadana ha tingut un benefici, que a més és una regularització que fa el cadastre, no la fa l'Ajuntament de Lloret. Caldria matisar això. I que és cert que es toca l'IBI perquè és l'impost que ens permet ajustar per la quantitat de gent que hi tributa totes aquestes xifres, no? I torno a repetir, o sigui, es toca aquest impost perquè és el que ens permet recaudar aquestes xifres, però tota aquella persona que, a més, les d'aquest any estan a punt de sortir i l'any que ve seguirem en aquesta línia, que tingui dificultats a pagar l'impost, doncs l'ajudarem, sempre i quan compleixi els requisits, tindran les seves subvencions. I respecte a l'IAE, doncs miri, em sorprèn una mica, perquè cal també ser molt acurat. L'IAE és un impost que ja no és com abans, només hi tributen les empreses que facturen més d'un milió d'euros, per tant, jo crec que és un impost que li afecta a una minoria, i que a més existeix una bonificació pels 5 primers anys quan una empresa s'estableix al municipi. Aleshores, em semblava també una mica demagog, no?, el jugar amb el tema de l'IA, IAE, perquè quan diu que armem la seva capacitat d'estalvi, d'inversió, que ho lliga amb la renda, amb el salari mínim, que amb la renda per càpita que és tan baix, jo el que li diria és que jo de l'IAE estic convençuda que teníem un marge per pujar el coeficient, perquè ell s'ha comparat només amb Salou, però miri, jo, si ells volen que no ens comparem, no ens comparem amb res, perquè el que no s'hi val és ens comparem el que ens beneficia i no ens comparem amb la resta. Cal mirar el global, i el global, i això és una realitat, no ho diu la regidora, sinó ho diu qualsevol professor de dret tributari de qualsevol universitat, Lloret té una fiscalitat baixa. Que és cert que la renta per càpita és baixa, però el que hem de fer és intentar prendre mesures per augmentar aquesta renta per càpita. Aquest govern som sensibles a això, i per molt que pugem a l'IAE no vol dir que deixem els empresaris de banda, ni molt menys. Avui mateix jo em reuneixo amb els 12 principals hotelers de Lloret a una jornada de com afecta la reconversió turística en els recursos humans, i una mica una de les coses a parlar és aquesta línia, no? Cap a on hem de formar a la gent i com han de millorar les seves condicions, perquè al final l'objectiu és comú, que és que Lloret tiri endavant, i no només uns quants, sinó tothom. I això passa perquè la renda per càpita pugui pujar, la temporalitat s'augmenti i que passem dels 8 mesos i que hi hagi una estabilitat.
I ara, un cop presentades les al·legacions, quin és el tràmit que se segueix?
Doncs, bueno, com he explicat ell, ja haurem de convocar un ple extraordinari per resoldre aquestes al·legacions. Com bé ja tenia la informació, jo no la tinc de primera mà, però m'ho suposava, que altres partits també presentaran al·legacions i tocarà resoldre-les. En el cas d'Esquerra Republicana, encara les hem d'acabar de mirar, jo me les he llegit, i és veritat que no donen cap criteri objectiu per modificar el que s'ha aprovat inicialment. Ells fan una declaració, podríem dir, més política que no pas una declaració objectiva, una argumentació objectiva de per què sí o per què no s'han d'incrementar aquestes ordenances.
Doncs Lara Torres, regidora d'Hisenda, moltes gràcies per les explicacions i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Ara són les 8 i 40 minuts del matí. Moment per interessar-nos per la previsió meteorològica. Saludem de nou Miquel Bernis. Miquel, bon dia.
Bon dia, Moisès. Aquest dimarts ha començat amb temperatures gairebé tan baixes com ahir. Esperem que aquest migdia la temperatura a l'ambient també variï poc respecte a aquest dilluns, però sí que tindrem un altre canvi de temperatura a la segona part de la setmana. Atents, perquè a partir de dijous arribarà una irrupció d'aire fred encara més important, encara més contundent, que ens portarà cap a un ambient ja clarament d'hivern, de ple hivern, amb temperatures encara 3, 4, 5 graus més baixes de les d'aquests últims dies, entre divendres i l'inici del cap de setmana, sobretot. Per tant, compte, perquè el fred s'accentuarà a mesura que vagi avançant la setmana. Pel que fa a l'estat del cel, esperem també canvis aquests pròxims dies. Avui serà una jornada amb alguns núvols prims, però més aviat poc importants. Com més avanci el dia, més sol farà, però demà sí que esperem núvols més abundants i algunes gotes fins i tot al matí, plogims, més aviat pluges minces. De cara a dijous, el front que arribarà en aquest cas serà una mica més actiu i ens portarà pluges més destacables. No esperem precipitacions molt abundants, però sí que durant el mig matí, migdia, algunes gotes s'escaparan, algunes pluges fins i tot una mica més destacables, i és possible que al vespre es puguin fins i tot accentuar aquestes pluges i puguin aparèixer precipitacions una mica més destacables. Això és una mica menys probable, en tot cas. De cara a divendres al cap de setmana, altre cop més sol que no pas núvols, i això sí, aquest fred intens que arribarà per primer cop en aquesta tardor.
Doncs gràcies, Miquel, per la informació. 8 graus de temperatura ara mateix a Lloret, amb un 71% d'humitat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 42 minuts del matí, obrim plana cultural per repassar diferents actes del programa de la Festa Major de Sant Romà. Una de les entitats que no falla mai a la cita és l'Associació Joventut Sant Romana, que ha preparat dues activitats pel pròxim dissabte. La primera es farà al matí, a partir de 2:15, a Can Saragossa. És la Paellada 2019, un concurs per trobar les millors paelles. Hi haurà un jurat que valorarà les millors creacions, que es faran en equips d'entre 5 i 10 persones. A més, hi haurà música en directe i un espai infantil. L'altra activitat es farà a les 7 de la tarda, el mateix dissabte. Es tracta de la Trastocada, que arriba a la 5a edició. És un esdeveniment per majors d'edat que té el format a correbars. Els participants sortiran des de la plaça de la Vila fins a arribar a la plaça Germinal Ros, per seguir gaudint de la Festa Major amb els concerts de les barraques. I parlem amb Lluís Llorenç, membre de l'Associació Joventut Sant Romana. El tenim al telèfon. Lluís, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Encantat de ser aquí. Merci.
Parlem en primer lloc de la paellada. En què consisteix aquesta activitat?
Mira, doncs això vindrà a ser un concurs de paelles que es dividirà en diversos equips. En aquest cas ara en tenim uns 20, d'unes 5 a 10 persones, on la idea serà que tothom es cuini la seva paella, en plan amb xaranga, així, fent begudetes i passant-s'ho bé, música en directe, i llavors hi haurà un grup de catadors que veurà bé amb qui ha guanyat, qui ha fet la millor paella. Tot això vindrà de ser de 10:30 del matí a les 6 de la tarda, aproximadament.
Ens has dit que hi havia 20 equips apuntats?
Sí, 20 equips de 5 a 10 persones, aproximadament.
Llavors això suposarà unes 150 persones, no?, que es reuniran, aproximadament.
Home, també oferim un servei de barraca, on hi haurà molts tipus de begudes a uns preus molt econòmics, perquè la gent vagin allà a fer el dia, no? Qui no participi a la paella, sí que és veritat que no podrà menjar a la paella, perquè és per la gent que participa i pels catadors, però convidem a la gent a que s'emporti entrepans, a que s'emporti tàpers i anar allà a fer el dia. que hi haurà molt bon ambient.
Entenem que el jurat valorarà únicament el sabor o altres aspectes?
Home, tothom, dèiem també de fer un toc divertit, no? O sigui que suposo que cada un farà la seva aportació i al fer un concurs de poble, tampoc no crec que... Animem a que la gent aporti el que pugui portar i a passar-s'ho bé. Ah, i una cosa que no he dit, també que tindrem per als pares que vinguin amb criatures una zona d'inflables per nens, que puguin estar ja tranquils i cada un fer la seva.
Per tant, una zona infantil. Lluís, quins premis hi haurà pels guanyadors?
Doncs això és una cosa que qui vulgui saber-ho haurà de participar. Us animo a que estigueu allà pel matí.
Doncs,
i a informar-vos.
Doncs això serà al matí, després al vespre, el mateix dissabte, arriba una nova edició de la Trastocada. Com es presenta?
Ah, exacte, això serà l'enganxament. Començarem per calentar amb la paella i festetes en allà al cantó del teatre, i llavors després anirem a fer la Trastocada, a les 7:30 a la plaça La Vila. La cosa està que serà una ruta pel poble, com has dit, acabarem a la plaça del teatre, i anirem fent cerveses i diferents tapes perquè es vagi ficant bé. I anar fent la ruta, acompanyats d'una batucada, i la cosa serà això. I també amb els membres de l'associació anirem controlant, perquè també fem un concurs de samarretes. Llavors animem als grups d'amics que facin la seva segona samarreta graciosa, divertida, que hi haurà certs premis també.
Ho presentàveu com una data especial perquè és el 5è aniversari d'aquesta Trastocada.
Exacte, correcte.
Quanta gent hi participarà?
L'any passat vam ser vora d'uns 380, i aquest any la previsió és similar. 380, 400... Depèn de les nostres capacitats de gent, al final que puguem estar allà ajudant i participant en el Correbars, llavors en agafarem més o menys. Però voltaran aquestes xifres, en principi.
Aproximadament, Lluís, quantes parades a bars es fan?
Unes 7. Bars o no, unes 7 parades seran.
Uh-huh.
Algunes en bar, altres sense.
I una última pregunta, recorda'ns, quin és l'esperit d'aquesta Trastocada, per què es fa?
Home, venim a buscar que tota la gent, que moltes vegades vivim en un poble que no és massa gran, però anem molt, molt separats en grups, molt separats en diferents àmbits. Llavors el que intentem aquí és que tothom es vagi junta, tothom faci un sentiment de poble, una unió, i vagin fent el recorregut, la gent se vagi enganxant i acabem tots en allà a Festa Major, a les barraques, que ens n'ha tocat una, que també, que qui es vulgui venir serà convidat.
Doncs, Lluís Llorenç... Sí, endavant, digues.
No, això, que està convidat a que vingui a passar-s'ho amb nosaltres. És això, bàsicament.
Doncs convidem a tothom. Lluís Llorenç, membre de l'Associació Joventut Sant Romana, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Merci, que passi un bon dia. Adéu-siau.
I estem escoltant la música de Bellaco, una de les bandes que tocaran a les barraques de la Festa Major de Sant Romà. És una agrupació de thrashcore metal que es va fundar a Mataró l'any 2012. Presentaran a Lloret de Mar el seu nou disc, Demonios.
Al llarg de la seva trajectòria, el grup ha realitzat diferents gires europees i ha participat en un bon nombre de festivals estatals. Cal destacar que des de fa 4 anys, entre els seus components, hi ha el lloretenc Ricard Salvatella. El concert del grup Bellaco serà divendres a les barraques romanes. Serà a la plaça Javinal Ros, en una nit en què també actuaran Oques Grasses, Tapeo Sound System i Arni Montanà. Parlem tot seguit amb el lloretenc Ricard Salvatella, membre del grup Bellaco. El tenim aquí als estudis i el saludem. Bon dia.
Bon dia, què tal? Com estem?
Com serà el concert que oferireu per la Festa Major de Sant Romà?
Doncs plena d'energia, la veritat. Nosaltres sempre fem un concert bastant, bastant enèrgic, ens agrada deixar-nos la pell, és el que més ens agrada, més que res treballem per això. I perquè la música ja és agressiva en si, pues, no et pots quedar quiet en un punt de l'escenari. Has d'estar donant voltes com si fos... Molt bé. Tenim moltes energies per això.
Dius que la música és agressiva. De quin estil estem parlant?
Del metal, hardcore, és molts de gèneres del metal. Subgèneres, millor dit. El rotllo thrash, és molt enèrgic. Hi ha parts molt pesades i molt ràpides. És un complex bastant ben format, la veritat.
I teniu molts de fans?
Per arrel de l'Espanya, sí. I en realitat també per Europa. Vam fer dos gires i està bastant, o sigui, no són concerts de 600 persones, però estar en una sala de 500 i que et vinguin 400 està molt bé. Uh-huh. I també que si hi ha 100 persones a una llauna, és el que ens agrada també, és l'essència de l'underground també, saps?
Com va néixer el vostre grup, Bellaco?
Doncs fa quasi ja 10 anys, el que passa que jo porto 4 només. És un grup de Mataró, bueno, eren 5 amics de Mataró, que llavors quedaven tots més sovint i estaven allà, pues, és un estil de vida, no? Tens a l'institut, quedes amb la gent, fas una mica de soroll al local i a la que et fas gran i tens la feina i ho pots seguir fent, pues, arriba un punt de que ho intentes enfocar més en no com un negoci, però sí que intentar treure alguna cosa de calés per seguir fent i generant més. Un disc és molt car i fer merchandatge també és molt car i viatjar i tot, i més com està ara i abans que estava l'IVA molt, molt alt i s'havia de pagar moltes coses per tocar i tornar amb quasi res. Però és, com a hobby és un estil de vida.
Heu dit, ja has dit que viatgeu molt, heu fet bolos. Això de tocar Lloret, tu, al ser lloretenc, doncs és força especial, no?
Molt especial. La veritat és que d'aquests 4 anys ho hem intentat bastant, sense èxit. Al ser un grup d'un estil bastant apartat, no ens ha fet molt de cas. Han tingut que passar bastant de temps perquè ens fessin cas i la veritat és que jo estic molt, molt il·lusionat. El fet de que vingui tot el grup a casa meu i estar aquí tot el cap de setmana i... És bastant especial, perquè ja et dic, és un estil de vida i compartir-ho amb qui més t'agrada, la gent és molt maca en aquest món, saps? Sempre hi ha molt de recolza i jo diria que Lloret també hi serà, sobretot amb la gent que porto coneixent des que ben petits. Uh-huh. Espero que vinguin aquí a fer una mica de soroll també amb nosaltres.
En aquests darrers anys hi ha un resurgiment, no?, dels grups, els típics de sempre, tot i que potser una mica més de circuit comercial, ACDC i d'altres, però que hi ha un altre resurgiment, d'aquest estil?
Sí, és com que ja està una mica vist, no?, des dels anys 70-80, l'estil del rock and roll, hard rock i el metal de llavors. Ara és com que ens hem posat més agressius, és com que el so ja incita més a saltar o a donar una mica de... És com quan vas a un parc d'atraccions i treus aquesta adrenalina i tornes molt relaxat a casa per dir alguna cosa. És com... És el mateix. Treus... És molta eufòria. En una hora pots acabar com un spa, saps? Tranquil·lament. El dia següent tens les cervicals o l'esquena una mica fotuda, però en general el resultat és... Està molt bé, la veritat.
Uh-huh. Doncs convida els lloretencs a assistir al concert.
Sí, però convido que assisteixin el divendres també, que són dos dies de barraques. Pràcticament fa poc que es va començar a fer barraques aquí a Lloret i el divendres també ja està guai. Hi ha gent que toca aquí a les bucs d'assaig de Lloret, del puntet, millor dit, i no es pot perdre. El dissabte és una mescla de gèneres bastant, bastant difícil, perquè nosaltres no fem... com les oques grasses, per exemple, saps? Que és més per gent de poble, no? O sigui, de festes majors, és com... Nosaltres som més de... No hi hem estat molt a festes majors. I si ho hem estat, ha sigut un dia que hi ha molt de gènere semblant al nostre. La gent, quan hi sigui, potser per curiositat, els hi pica una mica quan tornin d'allò de les cerveses, no? De donar la volta pel poble i acabin allà. Els convido a que es quedin una estona i que tinguin ganes de saltar igual que nosaltres i de treure el nen que tenim, o nena, que tenim dins de nostres.
Doncs, feta la convidada, esperem que sigui tot un èxit i que ho gaudeixis tu, en especial que ets de Lloret, i tocar aquí al propi poble, doncs és força emotiu.
Això assegurat.
Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I encara temps per una qüestió més. L'Associació Catalunya contra el Càncer ha impulsat a l'Hospital Comarcal de Blanes un nou grup de suport per persones afectades per alguna malaltia oncològica. L'objectiu és acompanyar-les en totes les fases del procés. És una entrevista enregistrada per la companya Maria Joan Comartí.
Parlem amb Rosana Garrigós, que és psicooncòloga encarregada de la gestió del grup de suport de l'Hospital Comarcal de Blanes. Al telèfon, molt bon dia.
Bon dia.
En què consisteix, com funciona aquest grup de suport i per què s'ha decidit impulsar-lo?
Bueno, és un grup de suport enfocat a millorar l'adaptació a la malaltia de pacients oncològics en qualsevol moment de la malaltia. I bueno, l'objectiu és treballar això, no? En grup s'ha demostrat que la gent millora certs aspectes, no? Més que en individual. Si es complementa la teràpia individual, funciona molt millor. I anem treballant diverses coses que es van trobant la gent al llarg de la malaltia, no? Habilitats socials, autoestima, autoimatge, tot això va apareixent al llarg de les sessions.
I ja funciona aquest grup? Ja ha començat a funcionar?
Sí, ja està en marxa.
I les valoracions per ara són bones?
Sí, la gent està responent bé i, de fet, va incorporant-se més gent.
Perquè entenem que és un grup obert a qualsevol persona que pateixi càncer, és així?
Sí, haurien de fer una entrevista prèvia amb mi per valorar si és adequat per a la persona en concret, però sí, és obert a tothom, si vol venir.
I com a psicòloga especialitzada en oncologia, per què creus que beneficia el fet? Dius que això porta molts beneficis als malalts quan tracten aquest problema en grup. Per què creus que passa això?
Perquè a vegades aquesta malaltia es viu com amb molta solitud, no? I a nivell de família hi ha famílies que tenen molt bona comunicació, però hi ha coses que no es parlen. I llavors en un grup, el fet de veure que la gent viu processos paral·lels pot ser beneficiós perquè se senten, bueno, dic acompanyades perquè normalment són dones les que venen, no? Però és com, tenen com un mirall i no se senten tan soles en el procés. Podem parlar molt obertament de totes aquestes preocupacions que tenen.
I el perfil són majoritàriament dones?
Sí.
Però està obert tant a dones com a homes, no?
Sí, perquè
com és que venen més dones?
Bueno, ja de normal en consulta són més dones les que arriben a teràpia i després, bueno, estan més obertes sempre a aquest tipus d'activitats. Els homes potser els costa una mica més.
I si hi ha algú que pateix aquesta malaltia i que dubta entre anar-hi o no i potser li fa més cosa, què li podríem dir perquè s'animés a venir i que sàpiga una mica què és el que es fa allà?
Bueno, sobretot la gent que vingui és perquè vol, vull dir, tampoc es convence a ningú perquè sí que hi ha gent que potser el grup no li va bé. Un petit percentatge de persones.
Val.
Però és un espai on poder compartir, on poder estar, sentir-se lliure, no? I és un espai molt segur, no? Això sempre insistim molt en la confidencialitat i per garantir la seguretat de tots els membres del grup.
I hi ha persones també que han patit i superat la malaltia o només és per persones que estan afectades ara aquest grup?
No, també poden venir supervivents, sí. Veia alguna que ja ha acabat tots els tractaments fa temps i llavors s'obren altres temes que també poden ser interessants i també pot aportar al grup una altra visió.
Doncs només perquè la gent sàpiga què s'ha de fer si es vol sol·licitar l'adhesió a aquest grup.
Bueno, és contactar amb Catalunya contra el Càncer o al correu electrònic meu i ja està, es fa una entrevista i podem venir directament al grup.
I ens el pots donar, el correu?
Sí, és rosanna, rosanna.garrigós@afc.es.
Doncs en prenem nota i si algú ja està interessat o si més no per rebre informació, doncs que contacti a través d'aquestes vies. Rosanna Garrigós, com a psicooncòloga que s'encarrega de la gestió d'aquest grup de suport de l'Hospital Comarcal de Blanes, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Sí, bon dia.
I d'aquesta manera arribem al punt final del Bon Dia, Bona Hora, un Bon Dia, Bona Hora en què, recordem, a la primera part hem parlat sobre la nova pista multiesportiva que estarà enllestida a finals d'any i que donarà servei als alumnes de l'Institut Sant Quirze. Hem parlat amb el regidor d'Urbanisme, amb Albert Robert, també hem parlat de les al·legacions que ha presentat Esquerra Republicana contra les ordenances fiscals del 2020 a Lloret de Mar. Hem entrevistat el portaveu d'Esquerra Republicana, Jordi Orobitz, i hi ha donat resposta també la regidora d'Hisenda, de l'equip de govern, Lara Torres. A la segona part hem parlat de diferents actes de la Festa Major de Sant Romà, com la paellada i la trastocada, que arriben de la mà de l'Associació Joventut Sarromana i també del concert que oferirà dissabte al grup Bellaco. Hem parlat amb un dels seus components, el lloretenc Ricard Salvatella. Amb tot això, a punt d'arribar a les 9 en punt del matí, ens acomiadem, tornem demà amb més Bon Dia, Bona Hora. Moltes gràcies.
Bon dia, bona hora.